Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us parla Domènec Subirà. La Fiscalia estudiarà si alguns dels candidats de Bildu que han estat condemnats per terrorisme compleixen els requisits per ser escollits. Dels 44 candidats sota la lupa, 7 van ser membres d'ETA condemnats per delictes de sang i la resta van anar a presó acusats de pertànyer o col·laborar amb la banda terrorista. Els populars alimenten la polèmica per polaritzar la campanya i carreguen contra els pactes del PSOE amb Bildu. Des de Washington, el president Pedro Sánchez també ha censurat els adversaris.
Lo único que pueden contribuir estas personas a la vida pública, la reparación, es el arrepentimiento. Se podrá decir si es legal, que es legal, pero desde luego no es decente y merece el mayor de los reproches.
Qui sí s'ha pronunciat des de Bildu ha estat el diputat a Madrid, Òscar Matute, que ha fet aquest advertiment.
Ya han conseguido traer a Euskal Herria lo peor de la política de Madrid, y sé de lo que hablo. Sacan ruido para no hablar de soluciones. Sacan ruido para que así puedan seguir los de siempre, haciéndolo de siempre y favoreciendo a los de siempre.
De la seva banda, Vox eleva el to i torna a proposar al Congrés la il·legalització de Bildu. Altres informacions destacades d'aquest divendres 13 de maig, l'Audiència Nacional aixeca el secret del sumari en la investigació per terrorisme sobre Tsunami Democràtic. Ara comunicarà als investigats si hi ha imputacions i per quins delictes. La Fiscalia podria rebaixar la qualificació i que la causa es jutgés a Catalunya per desordres públics. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre declara l'excepcionalitat per sequera extraordinària a la zona del Baix Ebre i podria reduir encara més la concessió dels canals del Delta. La Confederació Hidrogràfica estima que les pèrdues del cultiu de l'arròs seran d'uns 70 milions d'euros. Estabilitzat l'incendi forestal que s'ha declarat aquest divendres al municipi de Bonastre, al Baix Penedès. El foc ja ha cremat unes 75 hectàrees. Els bombers esperen controlar-lo amb l'ajut de la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat. De la informació internacional, destaquem que el president dels Estats Units, Joe Biden, ha elogiat la feina d'Espanya amb la migració i Pedro Sánchez ha detallat l'acord firmat amb Washington per acollir immigrants sud-americans. Hauran de ser refugiats i el nombre d'acollits dependrà de les necessitats del mercat laboral espanyol. Els dos presidents s'han reunit a la Casa Blanca en la primera visita oficial d'un representant espanyol en 6 anys. La ciutat de Girona es torna a omplir de flors des d'aquest dissabte i durant 10 dies en la tradicional mostra que portarà a la ciutat més de 350.000 visitants. Han guarnit més d'un centenar d'espais, la majoria amb plantes naturals que necessiten poca aigua a causa de la sequera. Cap a un miler de voluntaris han treballat a jornada sencera els últims dies per tenir-ho tot a punt. Per exemple, a les escales de la catedral, on hi han posat 1.500 plantes naturals. Bernat Grau i Mariona Coll són al darrere d'aquest muntatge.
Ara ja portem 4 dies treballant, a sol i serena, amb pluja, amb xubasqueros i tot plegat. Ha sigut tot un procés més els mesos previs que hem estat construint les flors aquestes gegants que es veuen per aquí al fons.
El concepte és una mica d'un camp com els que ja no es troben, que hi ha sequera, que hi ha crisis, que hi ha no sé què, que no sé quantos. Llavors, les flors grosses són una mica el que s'ha extingit majestuós que ja no hi és i les flors naturals són el que ja no hi serà d'aquí res.
El soterrani d'aquesta mateixa catedral s'ha transformat en el fons marí, en un muntatge de llum i so que convida a la reflexió perquè hi ha plantes, però també molt de plàstic. Aquesta serà la 68a edició del Temps de Flors, una mostra que torna a fer visitables els patis interiors del Museu d'Història o l'Església de Sant Lluc, i amb una novetat, l'obertura de l'antic teatre i sala de ball Odeon a la pujada de Sant Domènec. Tanquem amb la informació esportiva. David Ubach, bona nit.
Bona nit. La 34a jornada de la primera divisió de futbol ha arrencat aquest vespre de divendres amb el Mallorca 1, Cádiz 0. El Girona juga aquest dissabte el seu partit al camp de la Real Societat amb les baixes per lesió de Ángel Herrera, Tati Castellanos i Borja i Aleix García. Diumenge, derbi Espanyol-Barça, amb convicció d'aconseguir els 3 punts al vestidor blanc i blau, tal com ha verbalitzat el golejador José Lu al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
El ánimo es bueno porque al final mientras haya opciones el equipo va a seguir luchando. La sensación es que el equipo lo quiere conseguir, lo va a conseguir. Sabemos que esta semana es especial. En un derbi nunca se refleja en el campo lo que se ve en la clasificación.
D'altra banda, el Barça ha confirmat que farà una gira de pretemporada pels Estats Units que inclourà 4 amistosos. El Barça de bàsquet, d'altra banda, ha recuperat el colideratge de la Lliga CB juntament amb el Baskonia. Els blaugranes han superat l'Obradoiro per 94-77, tot i que Vesely s'ha hagut de retirar amb fort dolor lumbar i és dubte per als propers partits. Afegim que el Mataró s'ha classificat per a la final de la Lliga Femenina de Waterpolo en imposar-se a domicili al Sant Andreu per 14-16 en el segon partit de semifinals, i el Sabadell, per la seva banda, ha aconseguit el triomf de la piscina de l'Espandau de Berlín per 10-11 a la Lliga de Campions masculina.
Fins aquí les notícies. L'enguàrdia amb Enric Calpena ja ha arribat a l'episodi número 1000.
I per això hem enregistrat diversos programes fora dels estudis de Catalunya Ràdio. Per tancar aquest tour històric, el dissabte 13 de maig esteu convidats al Museu d'Història de Barcelona, en concret a la Casa Padellàs del carrer de Mercaders, a les 12 del migdia, on conversarem amb algunes de les moltes persones que contribueixen a divulgar la història de Catalunya i on explicarem també com es fa aquest programa, el més sentit de temes històrics del nostre país.
Enguàrdia, dissabte en podcast i diumenge a les 3 de la tarda a Catalunya Ràdio.
Dissabte 13 de maig a les 12 del migdia, l'Enguàrdia us espera al Museu d'Història de Barcelona.
Avui tocava començar el programa amb la cançó del 1984 i, evidentment, hi havia moltíssimes opcions i la Sílvia ha triat Radio Gaga de Queen. I és que el títol, clar, no el podíem deixar passar, perquè són els 40 anys de Catalunya Ràdio i la finestra que portem, 36, 37?
37.
Uau!
El 37 farem.
Sí, sí, sí. Sí, bueno. Clar, i aleshores, pràcticament des de l'inici, des de que als 3 anys comences a tenir consciència de tu mateix, doncs des d'aquell moment està la finestra indiscreta.
Jo no us vull desmoralitzar parlant del títol d'aquesta cançó, perquè el seu creador, que és Roger Taylor, el bateria dels Queen, per això comença amb protagonisme de la marcussió,
territori, sí.
Es va inspirar en el seu fill petit que anava dient Radio Caca, Radio Caca. No, t'ho juro. Tal qual, eh?
Mira, doncs, escolta...
Molt ben triat, eh?
Sí, sí, sí. I per altra banda té una cosa molt graciosa, i és que si recordeu Metropolis de Fritz Lang, quan es va fer aquella reconstrucció que portava música del Giorgio Moroder, que la gent es va escandalitzar molt, de fet, tot plegat es va inspirar en el videoclip que van fer els Queen per aquesta cançó, que era un homenatge a Metropolis de Fritz Lang i un homenatge a la Guerra dels Mons i al programa de ràdio mític d'Orson Welles i a la televisió, i a tot en aquell moment estava desbancant el cinema i la música del protagonisme total. Però és una cançó amb molta caca i molta història.
I que en directe va molt bé. És el moment en què tothom... Núria, agafem-nos les mans aquí en comunió. I ara tothom a picar de mans. Doncs així, així hem començat la finestra indiscreta d'avui, però, curiosament, passem del soroll i de, en fi, de la música, tot això, passem al silenci, o no tant silenci.
Relatiu silenci.
He's very good.
Señor Hilo, a lo mejor se ha
volido. No, es muy simpático.
Es muy amable.
I enjoyed the game. Good night.
No sé, me parece que me ha dado una carta de mal. Sí, señor, usted está jugando de mala fe. Sí, lo digo yo. Usted no vaya a favor de aquel señor. Muy bien, muy bien. Oiga, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué
será? En mal moment he dit això del silenci, pensant en el tatí i els seus silencis, diguéssim. Però
és que no són tants silencis.
No.
El que passa és que no hi ha diàlegs típics i clàssics, per entendre's. Hi ha moltes converses.
I molts sorolls.
Molts sorolls,
sobretot molts sorolls.
En l'hotel aquest de les vacances de Miocilo hi ha una porta fent... cada vegada que passa algú.
I els gossos, sí, que no paren de bordar.
Aquesta era la que ell es fica al mar, s'acaba fent tan embolic que es converteix en una mena de tauró.
Tauró, sí. Efectivament. De plàstic, de plàstic. Això es va rodar a l'hotel de la Planche de Saint-Marc-sur-Berg, on hi ha actualment encara l'hotel, està allà, hi ha una escultura d'Auló mirant al mar amb la pipa, que la trenquen i se l'emporten els fans i els turistes
i la
cada dos per tres, no?
I això de quin any és? Perquè és que no ho veig ni apuntar.
1953.
Ara.
Es va presentar al Festival de Canes del 1953, és a dir, que fixa't
fa
bé...
Fa 70 anys.
Fa 70 anys, i mira, la setmana que ve ens anem, no de vacances, precisament,
no.
Però com a mínim, home, a veure...
Una mica sí, que te'n vas a la costa francesa...
No, res, res.
No, bueno, la costa francesa vols dir que existeix?
Està tota subrogada per als...
Són tot platges privades dels hotels i, per tant, allà, si vols banyar-te, has d'anar al poble del costat. Però, bueno, en fi...
Tampoc tens temps. O sigui que...
Sí, no. Jo les dues o tres primeres vegades em vaig a portar el banyador amb la falsa esperança de que algun dia el faria servir.
Sempre es podia anar a la piscina del
hotel
Figueres.
No hi ha piscina.
A la piscina de Sitges, com a molt, et banyaràs.
Per descomptat. Sí. Bueno, en fi, partit de tennis, també un dels gags clàssics de Jacques Tati. Una meravella, aquesta pel·lícula. Cada vegada m'agrada més les vacances de Monsieur Hulot. Fins i tot més que mi tio, ja veus el que et dic, eh?
Sí, jo crec que és menys insidiosa.
Sí, clar.
Mi tio té una voluntat de crítica molt forta, que malgrat tot, no? Aquesta no, aquesta és la felicitat total. Sí. I la bicicleta.
Sí. Doncs amb la felicitat total hem començat, perquè, escolta, parlar de cinema, fer ràdio, estar amb vosaltres... i amb els nostres fantàstics oients sempre és la felicitat total. I avui, doncs, obrirem una vegada més la finestra indiscreta fins les dues de la matinada per tots vosaltres, perquè us ho mereixeu, perquè us agrada el cinema i perquè sou bellíssimes persones.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Doncs sí, amics, ho he dit, fins les dues de la matinada a Catalunya Ràdio, però de dues a tres també tindreu l'audiovisual, que també és meravellós i fantàstic.
I té un programa avui dedicat a la gran França i la gran Rússia, a través de les bandes sonores dels Miserables, versió Alex North, Guerra i Pau, versió Nino Rota, Des de Rússia con Amor, versió John Barry, i La Révolution Française, amb música de Georges Delerue.
I Núria, la Maribel, diu... Hola, finestrés, sabeu que el Totó de Cinema Paradiso, el Salvatore Cascio, ha visitat el cinema de l'Alhambra de la Garriga per commemorar que es va obrir el 1913 i s'ha anat tancant i obrint per circumstàncies de la vida i encara aguanta? Una abraçada des de Cardedeu.
Pues fixa't que bé, no?, que hi hagi un cine que encara aguanta.
I aquest home que està fent un tour per Catalunya, perquè sí. Estava al Gran Sarrià l'altre dia. Bé, doncs mira, fantàstic. Segueix amb nosaltres, Totó, uns quants dies més. Sílvia Andrés, Oriol Fidalgo, Dani Jiménez, Àlex Gorin, Alfons Gorinà, Guillem Marí i Núria Vidal. I escolta, a banda de tots aquests, no t'ho perdis, Juliette Binoche i Neil Jordan, wow, en exclusiva per la Finestra Indiscreta. facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr. Comencem!
Som els regidors d'aquest municipi, doncs som els millors, qüestió de principis. Manar i manegar les coses de la vila, manar i manegar, tallem el bacallà.
Doncs sí, hem de celebrar que aquesta nit comença la campanya electoral. Estem emocionats.
Ha començat, i això és el retaule del flautista, el flautista de Melín, en versió catalano-capsa de l'any 70 i piu. Va ser un èxit més d'un any en escena, per entendre'ns, i és el ball dels regidors de la vila.
Dels regidors, clar.
Sí, sí.
Ja m'agradaria veure'ls ballar tots per la bona nova en aquest dia, avui, aquesta nit.
I vostè, senyora Vidal, a qui votarà? Ja ho té clar.
Senyor, Senyor Gorina, bis. No ho tinc clar.
Em sembla que ningú ho té clar.
El que, els que m'agradarà veure són els regidors de la vila de Canes, que també és vila, i que segurament tenen moltes entrades a disposició per anar a veure totes les pel·lícules, no? Sota aquell cartell immens i preciós que han fet aquest any, hi ha un oient del programa que ho diu, no? Dedicat a Catherine Deneuve en una imatge de la pel·lícula La Chamade. Diu, molt encertat en blanc i negre, molt minimalista, m'encanta a mi també, i per això li he dit a la Sílvia, ja que anem a Canes, la setmana que ve fes una Catherine Deneuve en el teu Strange, i la següent setmana Mads Mikkelsen, perquè és un altre dels que hi seran i interessa, i avui farà Michael Douglas, que li donen una Palme d'Or. Una Palme d'Or a Michael Douglas.
Doncs no li poseu, no li poseu tanta feina a la Sílvia, perquè té feina extra, sí? Eh? Sí, sí, mira aquí. Petició, petició. Hola, Finestres, aquest missatge és per la Sílvia. Podria fer algun dia un Strange de George Pepper? Desconeixia que va morir encara molt jove i en circumstàncies molt tristes.
Pues jo sí, compro Sílvia, totalment. Sílvia, ja ho saps, eh?
Ai, Oriol i Sílvia, vosaltres aneu dient sempre nosaltres, doneu-nos feina, doneu-nos feina. Clata, crac. Ja teniu la feinada.
I nosaltres posem feina als oients, com per exemple dir pel·lícules de la seva vida. Ens envien cartes, Núria, normalment, oi que estan molt ben escrites i
sí,
són molt divertides?
Sí, en general, sí.
Però la d'aquesta setmana és que m'ha robat el cor. Crec que és la definició perfecta de la finestra del cinema del món actual i tot en quatre línies.
Adivínalo.
¿Qué?
Ha venido tu abuelo.
Mamá, dile que estoy enfermo.
Lo sabe. Por eso ha venido.
Me pellizcará la mejilla... Y no lo soporto.
Tal vez no lo haga.
¡Ajá! ¿Cómo está el enfermo? ¿Eh?
Creo que será mejor que os deje a solas.
Te he traído un regalo especial.
¿Qué es?
Desenvuélvelo.
¿Un libro?
En efecto. Now this did happen once upon
a time when things were not... Diu, em dic Tomás Avellaneda, soy de Teruel, pero vivo desde hace toda la vida en Balaguer. Hola, muchachos y muchacha. Bé, avui, muchachas, perquè també tenim a la Núria Vidal, a banda de la Sílvia. Diu, aplaudo lo que hacéis cada semana, aunque no os oigo siempre que quiero, sino cuando puedo. Bé, escolta, l'important és... intentar-ho el màxim possible. Mi película favorita es La princesa prometida y antes era La historia interminable, que por si no lo habéis pensado, son la misma historia, la de un niño que descubre los libros. No sé si habéis pensado que el cine ahora es como los libros, o sea, que da pereza ver películas como da pereza leer. Y vuestro programa es como el abuelito que le lleva libros y sus historias al nieto. Si ya ho hem dit, somos el programa decano de Catalunya Ràdio i per tant, los abuelitos... Todos los nietos que no os escuchan no saben lo que se pierden, pero no lo digo por vosotros, sino por el cine. Vosotros sois los mensajeros del cine antes de que se muera. A lo mejor lo conseguís. Yo juego a que sí. Doncs home...
Que maca! Amb... que maca!
Segon aplaudiment de la nit, directament. Segon aplaudiment de la nit.
Pel Tomás Avellaneda, indubtablement...
Jo li dedico un Íñigo Montoya de honor.
Mira, mira, ja que dius això, l'Íñigo Montoya, l'actor... Ai, ara no em ve el nom. El Mandy Patinkin estava manifestant-se amb els guionistes.
A Sabrià, a la bona roba.
Amb ells no, en aquest cas amb els guionistes, no, que estan fent la seva vaga, i portava un cartell de... em dic tal, m'han dit Patinkin, prepareu-vos a morir, com dient, compliu les exigències dels guionistes o...
O tal, si no, o si no el pobre oient es quedarà sense cine, però no perquè perquè no hi haurà.
Sí, no, no, sense cine i moltes altres coses, que estan caient els discursos polítics de la Kamala Harris i de tots, perquè és que no hi ha ni Déu que es cregui ara mateix.
Bé. I són incapaços de pronunciar un discurs sense que els escriguin abans. Això també s'ha de dir.
Sí,
no com nosaltres que, mira, improvisem, pues tal, sí. I aquesta nit, doncs mira, aquesta nit improvisarem tot això.
La finestra indiscreta.
Aquesta setmana us portem en exclusiva per La finestra indiscreta a Juliette Binoche i Neil Jordan. Visitarem el Docs Barcelona de la mà de Michael Douglas i jugarem a Star Wars. Sí, sí, però amb videojocs.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Obi-Wan, may the force be with you. Goodbye, old friend. Deixa-me presentar que eu acabei de chegar. Depois que me escutar,
você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar... Ai, estic desolat.
Per què?
Perquè s'ha mort Rita Lee, als 75 anys.
Tu i tus recuerdos...
Bueno, el abuelito, i el programa Abuelito recorda l'abuelita del rock brasileña, no? Però, home, és que aquesta tia, de veritat, era una cantant poderosíssima, la rockera autèntica, membre de Os Mutantes i els Tutti Frutti.
Ni idea. Sincerament.
Políglota, actora de teatre, pianista, cultíssima, locutora de ràdio... En fi, va fer d'actriu de cinema, va fer bandes sonores i és aquesta que us canta i us cantarà la primera part d'avui.
Les minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço meu passado deixa pra minha liberdade?
Doncs Rita Lee, que ens acompanya a la finestra indiscreta d'aquesta nit, on hem de començar a analitzar les estrenes, Núria, i hem agafat aquestes tres primeres perquè parlen sobretot de... nens amb problemes, traumes infantils, aquestes coses. Bé, la primera es diu La hija eterna.
Mamá, es aquí. Ya hemos llegado.
Hay una habitación libre solo para esta noche.
Oh.
Y está en la primera planta.
Recuerdo el techo. Creo que esa era mi cama.
Arribada la mà de A24, que és com la productora que està ara de moda,
sí,
absolutament.
La
de allò, els hype, que en diuen, sí. No? A tope, i a més, té a Tilda Swinton de protagonista interpretant a la mare i a la filla. Dos papers, això no és un secret, de la pel·lícula.
I... puc fer una pregunta?
Sí.
El doblatge...
Anava a dir això.
Qui la... doblen dos o...
A l'original és la mateixa Tilda Swinton, sí, que fa la veu de la filla, però... i la veu de la mare.
Però són bastant diferents.
Molt diferents, perquè... però aquí han agafat dues dobladores diferents.
Pues això, molt no...
Sí, fa pena, perquè
fa pena,
clar... s'ha d'anar a veure en versió original, definitiva.
Però totalment, eh?
Sí, clar.
Doncs mira, vam coincidir al mateix cine, pràcticament juntets, la Núria, l'Àlex i jo, i els tres vam sortir dient, Déu-n'hi-do, quina pel·lícula hem vist, eh?
Sí, sí, no. La veritat és que té una potència enorme, perquè a més és que només és una casa i la Tilda Swinton, és que no hi ha res més.
És una casa molt especial, això sí.
Bueno, la típica casa de fantasmes, que no té fantasmes perquè els fantasmes estan a dins o estan a fora, mai se sap.
Molta boira.
Comença com una pel·lícula de la Hammer, arriba un vehicle, és de nit...
La boira, que no es veu què,
en lloc d'un carro de cavalls, un cotxe, però vaja, és com si arribés el senyor...
El Dràcula, el castillo de Dràcula.
I a partir d'aquí una pel·lícula supersensorial amb una Tilda Swinton exhibint-se com sempre.
I amb una història realment molt, molt, molt maca, perquè és l'intent de recuperar d'una filla, no una nena, perquè ja és
sí, parlava de traumes infantils.
De
no?
recuperar però... la relació amb una mare que no sabem si hi és o no hi és.
Clar, clar. Jo és una pel·lícula que situa al costat de, per entendre'ns, el sexto sentido, los otros, perquè juga a les mateixes dinàmiques, misteris, interrogants...
Però tu vas parlar del Dret del Bo a la sortida, sí. I la veritat és que té alguna cosa a veure amb aquest fantàstic
quotidià. El que passa és que la gent ja no sap qui és André del Bo. Però...
I saps a mi què em recorda? Em va recordar El Resplendor,
És que és
molt,
que
és
molt kubrickiana.
Perquè a més en El Resplendor hi ha un personatge que intenta escriure, i aquí també hi ha una directora que intenta escriure una pel·lícula, i a l'hotel i els fantasmes, em vas recordar molt.
Aneu-la a veure, es diu La hija eterna, una experiència d'aquestes, mira, de les que el Tomàs, no?,
sí.
Avellaneda, diries, aquestes de les pel·lícules que fa afició de veritat, que fa que t'agradi el cinema. També Blanquita ho aconsegueix bastant, però a través d'uns altres recursos.
¿Por qué dicen Blanca y no Blanquita, si es tan bonito?
No va tan que mi nombre.
Bueno, yo te voy a decir Blanquita.
Yo me prostituí y estuve en la calle, metida en la patada así. Allá a la caleta llega un caballero en un auto.
Es diu Blanquita i el primer que diré és que la filmografia xilena últimament és com la més compromesa amb aquests temes. Vaja, porta unes pel·lícules realment colpidores.
Compromesa, però gens convencional, eh?
No.
És miserabilista, no és sensiblera, no és, evidentment,
no és
tampoc
duríssima.
És sensacionalíssima.
Jo, de fet, a Fernando Guzzoni, el seu director, li vaig veure una pel·lícula a Sant Sebastià que no es va arribar a estrenar, crec recordar, que em va impactar moltíssim fa uns anys, que es deia Carne de Perro.
Jo també la vaig veure, Carne de Perro.
Que em va em va deixar, però despullat, eh?
Sí, sí, sí.
En aquest cas, Blanquita és una noia que està bé en un, com en un centre de menors on se suposa que els nois són...
del carrer, que sí, marginals.
Marginals, etc, que són prestats, diguéssim, per patir abusos sexuals per part de gent superpoderosa del país. I comença aquí una trama d'ella...
Un cas real.
Sí, 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 està basat en un cas real del 2003 en el que estaven involucrats empresaris, polítics, mitjans de comunicació, i també hi havia, el personatge de la Blanquita real, hi havia, se'n deia Gemita, la veritat.
Bueno, en fi, els poderosos d'Itàlia, d'Estats Units i d'Anglaterra, de la família real, que es dediquen a muntar-se farres, sí, amb menors, que els hi deixen...
I a sortir impunes.
Exacte.
Sí, és una pel·lícula que parla molt de la impunitat, però el que passa és que és molt interessant també com està estructurada narrativament, no? Sí. Perquè et va explicant a poc a poc coses que estan passant des del principi, però...
És com un puzzle.
Però...
Sí, sí. Com un puzzle
i el personatge no és d'una peça. També té
molts matisos.
Té molts matisos i molts interrogants. També, el sí, de la nena, eh?
Sí, sí, o sigui, no, i com mira, eh? Com mira és brutal, la nena, l'actriu, sí, Laura López, em sembla que se diu, és boníssima, eh? Doncs
pues La hija eterna, que és com una pel·lícula super exuberant de recursos, aquesta és molt austera, però també molt dura, i després doncs tenim una pel·lícula francesa que també parla de nens una mica matxacats de la vida, que es diu Dialogando con la vida.
T'ha passat mort, oi?
Els de la policia, els que van venir, m'ho van dir.
Com estàs?
Com anestesiat?
Què et sembla que... A local vingui a París amb mi una setmana.
Com ha anat el primer dia?
Guai, no m'has mentit amb l'edat.
No me n'havia anat mai al llit amb un tio sense saber com es diu.
Com que només seràs aquí una setmana, no papallonegis.
Dialogant amb la vida, perdó, estren en català. Important. Uf,
tot el contrari de les altres dues.
No et va agradar massa, no t'ha convençut.
No, sincerament no.
És una pel·lícula
bé. I em sap greu perquè l'Honoré normalment sempre li acabo trobant alguna cosa, però és que aquesta no vaig ser capaç de trobar-li res, eh?
Un pare, que és el mateix, Christopher Honoré, a més...
I que dedica la pel·lícula al seu pare, que també va morir, sí. Alerta.
Mor a la primera escena, això ho hem de dir perquè s'entengui, vaja, no, tampoc cap secret, no? I a partir d'aquí, doncs, dos fills, això, un de més gran que viu fora, i el més petit se'm amb ell, i convé... allò es
que
torna boig.
Que està en ple procés d'afirmació sexual, sí. I que...
Sí, però d'una afirmació sexual tan relamida, sí, com deies tu.
I autocomplaent. És una mica mirar-se al melic. És, sí. És un autorretrat de Christopher Honoré, claríssim.
Doncs pues, pobret.
El que passa que la mare és Juliette Binoche.
Bueno, clar, menys mal. Jo crec que és l'única cosa que es pot dir. Però quan surt? Hòstia, hem portat 10 minuts i encara no he tornat.
Clar, perquè la mare es queda, es separen, no, els fills, i aleshores la vam veient estones. Bueno, escolta, no...
Bueno,
No la desacreditem molt perquè hem de sentir els seus protagonistes.
Pues sí.
Vaig tenir el Christopher Honoré a Sant Sebastià i estava acompanyat del Paul Kircher, que és el noi jove en aquest cas, i bé, el Christopher li pregunta una miqueta, a veure, la gestió de les emocions en una pel·lícula que estan tots els personatges com a flor de pell en tot moment.
Abraçant-se sense parar.
Despullats.
Plorant.
Tots els sentits.
I no, em va dir que no, que ell no es preocupa molt d'això.
En fait, on n'en parle pas tant que ça au moment où on fabrique ce genre de film. Finalement, la question de l'émotion, en tout cas moi, en tant que cinéaste, j'essayais de faire en sorte...
Sí, el tema de les émotions, quan es feia la pel·lícula, era una cosa de la que no es parlava gaire, perquè no soc gaire partidari de tenir discussions psicològiques sobre les émotions amb els actors.
C'est vraiment plus une manière comme ça d'organiser le plateau, de faire en sorte...
La meva preocupació principal era sobretot organitzar el plató, que hi hagués confiança entre l'equip, i per això també vaig escollir una càmera molt flotant, molt mòbil, que seguia els personatges, de manera que fossin la càmera que s'adapta als personatges i no els personatges que s'adapten a la càmera. I així, amb aquest mètode, doncs vam anar trobant cada vegada més emoció amb el rodatge.
I al Pol li vaig preguntar, bé, escolta, el teu personatge està en un moment de canvi, de creixement, etc. Tu també seguies, diguem, com a actor, un procés paral·lel en aquest sentit a la pel·lícula?
Ah, no, c'est vrai que avant de faire le film...
Sí, evidentment, pues, no tenia ni idea del que havia de passar abans i durant el rodatge, i era tan intens que realment em va afectar molt i em va influenciar molt en la meva manera de ser, i crec que és una etapa vital molt important també per mi, que m'ha canviat i m'ha marcat.
Me fa gràcia perquè els francesos són típics, els típics, que els preguntis el que els preguntis se contesta no.
No, no, no. O désolé. O désolé.
O désolé, sí, sí.
Doncs bé, com hem dit que pràcticament el millor de la pel·lícula és Juliette Binoche, no?, i la seva interpretació, doncs això sí, vam tenir Juliette Binoche, i a més, què va passar? Que a Sant Sebastià és molt difícil que et donin a Juliette Binoche a soles per una entrevista, però com havia rebut el premi honorífic també, ja havia passat per tota la ronda de taules rodones, rodes de premsa i tal, i en canvi per aquesta pel·lícula no la demanava pràcticament ningú. Van dir, la vols? I jo, home, sí, sí, evidentment, vull parlar amb Juliette Binoche una estona, si em deixeu. I bé, vam parlar d'això una miqueta, no?, de la separació dels fills, com es portava amb els seus fills a la ficció, bé, doncs, i el Christophe Honoré, també, que li vaig dir, què tal això d'anar combinant grans directors amb directors no tan grans, i ui, no li va agradar, va dir com, no, Christophe Honoré és un gran director.
Pour moi, Christophe Honoré,
és un gran director.
Va
a evolucionar, desde luego estoy segura, pero es alguien por quien tengo una profunda consideración, porque le gusta la escritura, es un escritor, trabaja tanto en teatro como en cine, y yo creo que cuando rodamos es un hombre muy sabe cómo adaptarse a las situaciones. En la rueda de prensa hoy decía que le gustaba hacer cine como un adolescente, ¿no? Porque eso sí que lo entiendo, porque no le gusta la vertiente muy pensada, reflexionada, muy dibujada, ¿no? Claro que escoge los decorados, todo, ¿no? Pero tiene una ligereza, una inteligencia a la hora de adaptarse, tanto a los actores, seres humanos, como a los decorados e incluso los temas, ¿no? Cambiar una frase y resumir una frase. Sabe adaptarse al momento. Y para mí no hay nadie más inteligente.
Hay una decisión narrativa que me interesa mucho, y es que su personaje y el de Christophe, que son marido y mujer, no llegan a coincidir en pantalla realmente, y a pesar de eso usted tiene que interpretar un duelo respecto a esta persona, ¿no? Y me gustaría saber si esto es un reto añadido a su interpretación.
No, porque eso es algo que hago todo el tiempo, ¿no? Interpretar situaciones que no he vivido. Pero ¿cómo puedo hacer paralelismos con mi vida, ¿no? También es mi forma de prepararlo. No tengo necesidad de esto, ¿no? No lo necesito. También te digo, pero también la presencia de Christophe y saber que a él le había ocurrido, ¿no? Que había una conciencia del drama, de la historia. Que quizá eso fuera eso sí era más fuerte.
Su personaje está siempre al límite, ¿no? Está, pues ha sufrido una pérdida importante, su hijo está sufriendo mucho. Parece ser, en muchas escenas usted se rompe, en otras no, pero está ahí al límite. ¿Cómo se trabaja el estar en ese momento tan tenso? Debe ser muy agotador, me imagino.
Hay una falta, el hecho de que muera, por lo tanto hay un vacío, una falta, una cosa inconcebible, ¿no? Que tú, o sea, vives hoy, mañana ya no estás, mientras y todo ha ido bien, ¿no? No pasaba nada. Y el shock, la sorpresa, hace que hay un antes y un después. ¿Cómo me preparé? Sé que esta falta, este vacío, debía llevarla dentro siempre. Y que aguanta ella por los hijos, por la familia, pero está totalmente perdida, porque es algo inaudito, o sea, inconcebible totalmente. Con cada toma antes, o sea, volvía a ponerme, o sea, a unirme con esa falta, no ese vacío. Si no, no hubiera habido una realidad en la película, porque ella siempre está con eso.
Entonces,
digamos, decimos que el actor debe sacrificar su felicidad durante un tiempo para interpretar un papel así. Hay que bajar a sitios nada cómodos, porque a quien le apetece estar de luto, ¿no? Pero claro, tienes que ir allí a esos sitios nada cómodos para dar el papel, ¿no? Para que esté la realidad y para comunicarlo con el espectador. Si no, no hay realismo.
Me gustaría preguntarle por su relación con sus hijos dentro de la película. No digo hacer de madre, pero me pregunto si hay una cierta responsabilidad cuando se asume un papel de madre con los chicos que te toca acoger en la ficción.
Con Vincent no, porque ya ha rodado muchísimo, ha hecho mucho, no. Y la relación entre la madre y él es algo diferente, aunque sienta mucho cariño por él, está más lejos y sabe que es más fuerte. Pero con la relación con Paul es mucho más vital. Quizá incluso tiene miedo de un accidente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la fragilidad, ¿no?, del adolescente. A la vez, ese miedo suyo lo expresa de una forma, por ejemplo, extrañísima, ¿no? Cuando le tira las llaves, claro, anda, conduce tú, ¿no? Porque justamente le da pavor de que se encierre en un mutismo, en la desesperación, en no hacer nada. Le provoca para hacerle más fuerte. Pero que no es realmente lo que ocurre, ¿sabes?, en la película luego. Lo que sí hice durante el rodaje, a veces, dos veces, les he hecho comida, les preparé una comida. A Christophe, a sus dos hijos, ¿no? Teníamos dos casas, ¿no?, una al lado de la otra. Y entonces les invité a cenar, ¿no?, a los dos. Era una forma de cuidar un poco de sus papeles y de los míos, y del mío, y también porque los quiero muchísimo.
Hay un momento de la película, bueno, que Paul se marcha a París y su personaje aparece brevemente en alguna llamada, pero es un momento que está ausente. Me gustaría saber si usted, como actriz, rellena estos espacios de lo que está haciendo su personaje para dar una continuidad dramática después.
Lo increíble es en los seres humanos, basta con imaginar, creerlo, y podemos cambiar de emoción, de pensamiento, de comportamiento. Y es realmente algo inherente a nosotros, ¿no?, a nosotros como ser humano. O sea, por los animales también, ¿eh?, de hecho. Esta habilidad la tenemos. A veces es interesante hacer una escena que no existe en el guión, justamente para hacer, o sea, digamos, improvisar escenas inexistentes para poder hacer la siguiente escena. Pero aquí no, en este caso no me ha hecho falta.
Ayer mencionó Rendezvous y André Téchiné como una experiencia importante para usted. Quería preguntarle si cree que para Paul esta podría ser una experiencia similar, es decir, un papel comprometido, físicamente también delicado, bueno, sí, habría ciertos paralelismos.
Él nos lo dirá, el futuro. Lo que sé es que tiene una sensibilidad como actor, tiene una sensibilidad, es inteligente, tiene una inteligencia muy grande. Todavía no se siente muy cómodo cuando contesta, aún no tiene el vocabulario, todavía no es seguro de sí mismo. Pero creo que con el tiempo tiene la posibilidad de seguir adelante y evolucionar, pero realmente. Y le gusta, además. Esto le gusta. Le gusta mostrarse, le gusta interpretar. Incluso diría que lo necesita. Pero también le interesan otras cosas. Está en la universidad, está estudiando, lee. Es un chico muy, muy ligero también, ¿no? Que también tiene un pudor, un auténtico pudor. A mí lo que me extrañó desde el principio es que dice lo que siente. No ha interpuesto pantallas para protegerse.
Una última anécdota. ¿Juega básquet a menudo, como en la película?
No, se le ocurrió por la película de Godard. Yo te saludo, María. donde también jugaba al baloncesto, efectivamente.
Bueno, pues Juliette Binoche, muchísimas gracias, Maxi.
Merci.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio. What's new, pussycat? Whoa, whoa,
whoa. What's new, pussycat?
Visca la República independent de la finestra indiscreta, amb aquests comentaris tan bonics que fan els
ulls. És que últimament li estan fent molts elogis, eh? Hem de dir-ho, perquè fixa't aquest senyor, eh? Totalment d'acord amb la Sílvia, el Joan Carles. Una mica de peix bullit, Tom Hanks sí que ho és. Recorda una mica l'inexpressiu home armari Christopher Lambert, sempre amb la mateixa cara, passi el que passi.
Ostres, no esperava que comparessin a Tom Hanks.
No, jo tampoc.
Bé, doncs a veure, quines joies ens portes avui, Sílvia?
Va, que ja tenim l'Anna Obregón del cinema, i és que Robert De Niro ha estat pare als 79 anys.
79. Ha anat a Miami, també?
És subrogado? És subrogado?
No, però 79 anys, justeja una
això
mica.
Això no escandalitzarà ningú.
No,
perquè, clar, com té molta pasta, doncs escolta,
Chaplin,
no?
Mira-lo.
Sí. Clar, doncs bé. Ja s'ho farà. What's new,
pussycat? El senyor de la guerra tindrà seqüela i de nou amb Nicolas Cage. Jo dic una cosa, que hi ha coses que més val no tocar.
Efectivament, i això m'ha sorprès molt que Andrew Niccol, que va ser el director original, la tornarà a fer. Pobre Andrew Niccol, que no li ha funcionat mai cap pel·lícula i mira que n'ha fet de bones.
Gataca era estupenda.
Sí, però bé, l'única pràcticament que va fer. Però escolta, jo tinc curiositat per veure el senyor de la guerra 2. Sí, què carai? What's new,
pussycat? Remake de la pel·lícula que va fer Sandra Bullock a ciegues, però al fons, a veure...
Quina era?
Quines diferències hi ha? Primer situem a l'Àlex i després m'expliques a mi les diferències.
És una pel·lícula que tu no has vist perquè es va estrenar a Netflix i on Sandra Bullock arriba un, diguéssim, allò com una mena de malaltia o de virus o alguna cosa en el món i la gent ha d'anar amb els ulls emmenats perquè si veuen altres ulls de persones infectades es suïciden o alguna... No recordo exactament com era.
Quina
la
bogeria.
Qüestió és... que el remake es diu A ciegues Barcelona, perquè passa a Barcelona, l'han dirigit els germans Pastor i la protagonitza Mario Casas, i no és broma, eh?
Mario Casas fa de Sandra
Bullock!
Sí. Ja tenim president del jurat de Venècia, que no és un altre que Damien Chazelle, el geni de La La Land i de l'horror de Babylon. Jo ho havia de dir.
No estoy nada de acuerdo.
Ho havia de dir!
Amb la primera o amb la segona part?
Amb la segona?
Amb Babylon, t'agrada?
No, a mi m'agrada La La Land, però també m'agrada Babylon.
Doncs escolta...
Què faré, Sílvia?
Bueno, tenim aquí una discrepància.
Ara té temps, o sigui, pot anar a Venècia. What's new,
pussycat? I acabem amb una notícia, i és que tenim un nou festival de cinema. És el Festival d'Àger a la Noguera. Però quins dies serà? Quina informació tenim?
Àger. Doncs mira, la primera edició del certamen de Montsec tindrà lloc del 20 al 23 de juliol del 2023 a la Col·legiata Romànica de Sant Pere d'Àger.
És molt bonic.
Va, escolta, només per això ja val la pena. Això sí, festivals en tenim molts, però...
Bueno, escolta.
Que hi hagi, perquè és la possibilitat de que es vegi pel·li.
Efectivament,
100%
amb la
cinema,
falta de cinemes que hi ha tot el territori català...
Ens adorem els festivals.
Clar, sí. I per això, important, per exemple, mantenir les tradicions, com parla del Docs Barcelona. Ja un del panorama veteraníssim de festivals cinema a Catalunya i, doncs bé, arriba la nova edició d'enguany, com sempre, per aquestes dates i hem d'estar molt atents perquè d'allà realment surt el bo i millor del documental a Catalunya.
Hola, sóc Anna Petrus, sóc la directora artística del Docs Barcelona. És la meva primera edició en aquest càrrec i em fa molta il·lusió presentar-vos la nostra programació formada per 40 pel·lícules. Hem hagut de fer una selecció d'entre 600 pel·lícules que han rebut, un comitè format per 7 persones, Ha estat una tasca complexa, però també apassionant. I us presentem una programació que té un gran leitmotiv que et travessa pràcticament tota la... gairebé tots els films de la programació. Aquest any doncs, el festival se centra en les violències del patriarcat, en sentit ampli. Tenim pel·lícules que indaguen en les violències del patriarcat sobre la feminitat, com és el cas de la pel·lícula d'inauguració, Smoke Sauna Sisterhood. També tenim una segona línia dintre de programació que està centrada en Ucraïna. En Ucraïna, més enllà de la guerra, ens agrada dir-li, perquè parla de les conseqüències de la guerra. No? Tenim la pel·lícula Esther Front, de Vitaly Mansky, que vindrà al festival i no només presentarà la pel·lícula, sinó que tindrà un diàleg amb Abba Sotorra, moderat per Marc Marginedes, en el qual dos cineastes reflexionaran sobre com crear pel·lícules documentals en un entorn doncs, dominat pel conflicte bèl·lic. Tenim una tercera línia de programació també, que està centrada en l'humor, que entès com a antídot per les etiquetes, les ideologies extremes, els posicionaments religiosos. Finalment tenim una quarta línia, que tracta del conflicte entre naturalesa i progrés, com el poder de la naturalesa no sempre va en consonància amb la tecnologia i el progrés, i a l'inversa. I tenim, per exemple, aquí la pel·lícula catalana Fauna, no?, que acaba d'estar a Visions d'Urrell i a Hot Dogs.
A partir del 18, i bàsicament en el cinema Saribau, i bona sort Anna Petrus per descomptat, i això que sentíem Cesària Évora, és perquè us recomano perquè l'he vist el documental que passen dedicat a la cantant, que és estupendo, eh?
Ella era estupenda,
sí, absolutament, i convé recordar-la, eh?
I seguim en terreny de festivals perquè no importa si és el primer any com el d'Àger, si és el porten ja uns quants anys com el de Doc, si són més petits, més grans, però això sí, n'hi ha un que és enorme, gegant, que comença ara, que es diu Festival de Cannes, i aquest serà el seu premi honorífic.
Aquelles Strange Things de la Sílvia. És un dels clàssics del cinema modern, sempre fet personatges tan pertorbadors com ell mateix. I a veure, ser fill d'una llegenda mai és fàcil. Portar el cognom Douglas, menys. Avui el flamant guanyador de la Palma d'Or d'Honor de Cannes, Michael Douglas. Michael Kirk Douglas va néixer a Nova Jersey, als Estats Units. El seu pare era el famosíssim actor Kirk Douglas, el millor Spartak del cinema. La seva mare, l'actriu Diana Dill. Va, coses curioses, la família paterna és originària de Bielorússia i la mare de les Illes Bermudes, així que la barreja és ben curiosa. Com molts fills d'estrelles, va decidir que ell també volia dedicar-se al món del cinema. Douglas va tenir uns inicis erràtics i això serà un dels trets diferenciats de la seva carrera. La va començar a la televisió, a la sèrie Els carrers de San Francisco. Després es va dedicar un temps a protagonitzar pel·lícules menors. Potser la carrera del seu pare l'imposava? Alerta ara que el primer Oscar no el va rebre com a actor, sinó com a productor d'Algú va volar sobre el niu del cucut. Kirk Douglas la va interpretar al teatre i va ser tot un èxit. Va comprar els drets per fer-la al cinema, però com era massa gran, va optar per Jack Nicholson.
¿Pasará otro autobús?
Es hora punta.
Yo tengo que llegar a Cartagena.
¿Cartagena? Angelito, está usted muy lejos de Cartagena. Cartagena está por allí, en la costa.
Me dijeron que este autobús...
¿Quién se lo dijo?
El hombre que
le apuntaba con una pistola.
Però no sé si molt a passar seu es va fer famós per la pel·lícula Darrere el cor verd amb Catherine Turner. Ara faré un sacrilegi. És una mena d'Indiana Jones conscient, però amb més hormones alfa. No sé si m'enteneu. Va, que ara ens divertirem. Sabeu quins dos actors van rebutjar el paper que acabaria fent Douglas? Sylvester Stallone i Christopher Reeve, és a dir,
Rocky i Superman. Molts pensaven que la pel·lícula seria un fracàs. De fet, els estudis van veure 10 minuts i van acomiadar Robert Zemeckis com a director de Cocoon. La parella Turner i Douglas tenia molta química, d'aquí La joia del Nil i la histriònica La guerra del rou.
Le gustan los juegos, ¿verdad?
Me gradué en psicología, forma parte del oficio. Jugar me divierte.
¿Y qué me dice del boxeo? ¿Es también un juego divertido?
Eso no es pertinente en esta investigación.
Instint bàsic de Paul Verhoeven va suposar un terratrèmol cinematogràfic, i no per la qualitat artística, sinó per les escenes del contingut eròtic. Michael Douglas no va ser la primera opció. Es va pensar en Richard Gere, Tom Berenger i fins i tot Kevin Costner. Les escenes sexuals les van rodar els mateixos Douglas i Sharon Stone. Hi va haver dos finals alternatius. La pel·lícula a Europa dura 42 segons més que l'americana, que està censurada. Douglas i Stone tenien molta química en pantalla, però no gaire fora d'escena. De l'addicció de Douglas al sexe en parlem d'aquí un minut.
Someone reminded me I once said greed is good. Now it seems it's legal. Because everybody's drinking the same Kool-Aid.
Wall Street va ser una altra de les pel·lícules que van marcar una època i, per mi, una de les que recull millor aquest caràcter poc definit de Douglas, que vol ser un bon noi quan, en el fons, és una persona força més complexa. La pel·lícula li va donar un Oscar. Gecko és en alguns moments Douglas i Douglas és en algun moment Gecko. Ara segurament és un dels treballs més rodons que s'ha fet sobre els brokers i el món de la borsa. We paint the town and all that jazz. I'm gonna run. Sí, sí, no us heu equivocat. He ficat aquí al mig la banda sonora de Chicago, cantada per Catherine Zeta-Jones, l'última i crec que definitiva dona de Michael Douglas. Una parella amb molts altibaixos. Douglas ha tingut problemes amb l'addicció al sexe i amb drogues diverses. Ella ha explicat que té trastorns bipolars. Es dona la casualitat que els dos van néixer el mateix dia, però amb 25 anys de diferència. Douglas abans va estar casat i amb la seva primera dona van donar a conèixer Mallorca al món. Douglas va afrontar el càncer de gola que va patir com una prova per superar-se i seguir endavant.
Listen, when I'm gone, why don't you look after Norman?
Me?
Yeah, you're his best friend, right?
I don't know, am I?
I quan tothom ja el donava per mig mort en l'aspecte interpretatiu, va i sorprèn a tothom amb la magistral sèrie El mètode Koninsky, a Netflix, on es retroba amb la seva estimada Catherine Turner. També ha trobat nou terreny a explorar en l'univers d'Ant-Man. No sé si arribarà als 103 anys com el seu pare, però el que està clar és que Michael Douglas no és cap mena de joia, que hi ha moltes coses de família, però que més enllà de qualsevol dubte ha igualat la figura del seu pare, encara que d'una manera molt més tortuosa. I és que els Douglas són molt Douglas. Gorina, va, a veure si et trobes el Michael per Cans i el saludes.
Hola, peanut butter sandwiches!
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio. Tutto por amor.
Rita Lee versionant els Beatles. I gent que versiona aventures del propi Alfons Gorina, com per exemple la Lourdes, que escriu i diu: vam ser a Burgos per Setmana Santa amb el meu marit i vam anar a veure el cementiri de Sad Hill. Collons, hòstia, molt bé. Subvencionat per Fausto Fernández, entre d'altres. El meu home li feia especial il·lusió i em va dir: recordes que el fill de l'Els Gorina havia explicat que hi va ser quan es feu la crida per desenterrar-lo? La qüestió és: ets aquest al fons de la làpida de la foto que envio, que no he vist? Tu has pagat la vida de Sad Hill?
No, jo no. Si algú ha pagat per mi, gràcies al meu patrocinador o qui sigui. No.
Diu, el cert està tot molt ben muntat i hi havia un munt de gent, recordem que és el cementiri que va fer servir el Bueno, el Feo i el Malo, que havia desaparegut enmig de la natura i ara l'han netejat
i
es
pot,
es pots anar a fer fotografies allà i tot plegat, eh? O sigui, no eres tu, eh? Bueno.
No, pots posar la teva pròpia creu amb el teu nom, diguéssim, sí. Doncs escolta, Núria, mira, per exemple, aquí tenim el Pedro, que es queixa de que es posen moltes pel·lícules palestines, egípcies o libaneses i que no es posa cinema israelí. Diu, l'antisionisme antisemita en aquest país és preocupant i no només de quatre friquis, etc. I estàs d'acord?
Estic d'acord perquè bueno, ho hem parlat moltes vegades, es confon el que fan els estats, els governs, els polítics, amb el que es fa al país. És com quan durant el franquisme la gent no volia fer posar cinema espanyol o llegir llibres d'espanyols a França o a Anglaterra. Perdoni, que sí, que s'han de llegir i s'han de mirar. I aquí també el mateix. Jo crec que és un error horrible.
De tota manera, recordeu que hi ha un festival anual que és del Festival de Cinema Jueu, que això sí que es fa a Barcelona, i punt.
És un festival de cinema jueu que no vol dir israelita.
No.
No vol dir israelita, no. Perquè vull dir jueus hi ha per tot arreu.
Faig una aportació.
Sí, però que és cert que hi ha... En canvi, a les sèries, tu, Alfons, ho saps, hi ha moltes sèries israelites.
Doncs sí.
I bones, de les amb un nivell, diguem-ne, bastant potent, eh?
Doncs tenim un problema de distribució, diguéssim.
Jo crec que sí.
Si més no, la Filmoteca també fan coses de tant en tant, i aquesta setmana no, però fan Jafar Panahi, com deia abans l'Alfons, les pel·lícules rodades a la clandestinitat, com per Day Taxi aquesta setmana, i evidentment el cicle que estan dedicant a Luis Buñuel.
No es caro este restaurante. Un restaurant barato y vacío es inquietante. ¿Usted cree? En ese caso abandono el melón y voy a tomar un martini seco doble. Ni hablar. Vino tinto y nada más. Y gracias.
Y un buen champán para alegrarnos.
El disqueto encantó de la burguesia, la pel·lícula del 1972 de Luis Buñuel, divendres que ve a 2:15 del vespre, una setmana on també hi ha La fiebre subida al pau, La joven, The Young One i L'àngel exterminador. En fi, per cert, tothom mort del disqueto encantó de la burguesia, excepte Bill Ogier, que és l'única que sobreviu en aquests moments. I jo crec que com que hem arribat al final de la primera part, Uri, confirmes que hem arribat gairebé al final, sí, de la primera part, al fons?
Sí, confirmo.
Hi havia una petició musical que lliga amb Buñuel, que és Alejandro Jodorowsky, i una pel·lícula seva que es diu Santa Sangre. Va anar al carrer, va trobar una senyora borratxa cantant i va dir, et vull a la meva pel·lícula, la va ficar, i la senyora va cantar la cançó borratxa completament i va quedar com un testimoni increïble que un dels oients ens ha demanat escoltar aquí acompanyats de la Núria, de l'Alfons i de tots vosaltres. Però tornem en 5 minuts, oi, Alfons?
El que duri informatius, 5 minuts, va, sí.
De maig, eleccions municipals. Espais gratuïts de propaganda electoral.
Cada dues hores es cometen a Barcelona 18 delictes i una ocupació il·legal. Soc Dani Cirera i no permetré que Collboni i Colau segueixin degradant la nostra ciutat. Amb més policia i sense complexes, farem fora els ocupes i perseguirem els delinqüents. Vine amb mi i recupera Barcelona.
Vota Partit Popular. Vota Dani Cirera.
Ha llegado la hora de volver a lo local, responsabilizándonos de la suerte de nuestros vecinos, apostando por el consumo de proximidad. La patria empieza en los barrios y en los pueblos. No permitamos que la inseguridad, la degradación y la falta de servicios nos los arrebaten.
Este 28 de mayo, cuida lo tuyo. Vota a Vox.
Ha llegado la hora de volver a lo local, responsabilizándonos de la suerte de nuestros vecinos, apostando por el consumo de proximidad. La patria empieza en los barrios y en los pueblos. No permitamos que la inseguridad, la degradación y la falta de servicios nos los arrebaten.
Este 28 de mayo, cuida lo tuyo. Vota a Vox.
Cada dues hores es cometen a Barcelona 18 delictes i una ocupació il·legal. Soc Dani Cirera i no permetré que Collboni i Colau segueixin degradant la nostra ciutat. Amb més policia i sense complexes, farem fora els ocupes i perseguirem els delinqüents. Vine amb mi i recupera Barcelona.
Vota Partit Popular. Vota Dani Cirera.
Ha llegado la hora de volver a lo local, responsabilizándonos de la suerte de nuestros vecinos, apostando por el consumo de proximidad. La patria empieza en los barrios y en los pueblos. No permitamos que la inseguridad, la degradación y la falta de servicios nos los arrebaten.
Este 28 de mayo, cuida lo tuyo. Vota a Vox.
Cada dues hores es cometen a Barcelona 18 delictes i una ocupació il·legal. Soc Dani Cirera i no permetré que Collboni i Colau segueixin degradant la nostra ciutat. Amb més policia i sense complexes, farem fora els ocupes i perseguirem els delinqüents. Vine amb mi i recupera Barcelona.
Vota Partit Popular. Vota Dani Cirera.